Avui parlem del podcast dels educadors socials de l'obra social de Maristes, es diu La Furgo, i en 8 capítols aborda problemàtiques molt actuals, com ara l'accés a l'habitatge, la salut mental o l'educació inclusiva, entre d'altres. Al podcast ha participat l'Associació Compartida Rubí, que porta dècades treballant al barri del Pinar. Per parlar de tot plegat tenim amb nosaltres el Pep Prats, que és director de les Llars Champanyant, els pisos assistits per a joves extutelats, també a Rubí, i que durant molts anys va ser director de l'associació Compartir Grup Social Marista al barri del Pinar. També ens acompanya la Mari Molina, que és directora del centre del CRAE, ara ens explicarà què és un CRAE, la Llar a Igualada. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
La feina que feu és molt important a nivell local, als vostres territoris, però no sé si creieu, i segur que sí, que per això heu fet el podcast, que de vegades passa una mica desapercebuda per la població en general, no? Que no acaben de saber ben bé què és el que feu.
Sí, de fet, el podcast neix d'això, de la necessitat d'explicar la nostra feina.
Bàsicament, no? De què és el que feu, i de retruc després també parlarem, perquè són 8 capítols. El primer capítol és una mena de presentació, el segon parleu de salut mental, el tercer d'educació inclusiva, el quart de la dimensió comunitària, el cinquè de la gestió del dol, el sisè de la parentalitat positiva, el set del voluntariat i el vuitè, l'últim, d'inseguretat residencial. Com heu triat els temes? Perquè m'imagino que ha estat fins i tot un debat intern, no? Triar els temes i de quina manera els tractàveu, sempre amb gent molt experta en cadascuna de la matèria, no només parlant vosaltres.
Pues mira, t'explico. Nosaltres treballem per la Fundació Champanyant de Maristes i dintre de la Fundació tenim diferents obres i, per tant, tenim molta representació. I no, en realitat no ha sigut difícil triar els temes. El que ha sigut difícil és deixar fora molts temes que ens han faltat, no? Però sí que és veritat que venim d'un recorregut molt llarg. L'obra social marista fa molts anys que camina i tenim gent que fa molts anys té molta experiència. Per tant, els temes, ja et dic, no han sigut tan difícils de triar, el que ha sigut com més difícil, i esperem que puguem recuperar el tema del podcast i tenir una segona temporada, era pues deixar fora alguns temes que realment són importants i que a nosaltres ens venia de gust poder parlar-ne.
Em sembla que és a la presentació del primer capítol. Expliqueu així, a modo de cebo, com fem moltes coses, per què no fer també un podcast? Perquè, en realitat, la vostra feina moltes vegades és apagar molts focs, no? A tot arreu, no? Amb l'administració, amb els propis nois i noies amb els que treballeu, i amb la realitat, no? Que és una realitat tan canviant.
Bueno, ja t'he dit, neix la necessitat d'explicar el que fem. Tenim l'avantatge que la nostra institució és molt grossa, és molt gran, i tothom coneix les escoles, però la branca de les obres socials sempre ens hem d'explicar, ens hem de presentar, no? Llavors, tenim un grup de un departament de comunicació, i amb el departament de comunicació també ens pensàvem quines coses podem fer pues això, per donar-nos a conèixer, que és com sempre el gran objectiu que tenim des de l'obra social, explicar què fem, com fem les coses, a quins territoris estem, amb qui treballem, per qui treballem, i donar-nos a conèixer, finalment.
Dèiem abans, després explicarem què és un CRAE. Ajudem-me amb les sigles. Centre Residencial d'Acció Educativa?
Sí.
Però traduïm això.
T'ho explico, perquè ho entengui tothom, que de fet era una cosa també que volíem aconseguir el podcast, que la gent entengués, perquè a vegades nosaltres parlem i diem sigles que no, a la gent no li és accessible, i volíem explicar una mica pues, també què significaven. El CRAE, on jo treballo, és un servei residencial, és a dir, els nois que nosaltres tenim viuen amb nosaltres, tenem a joves entre 12 i 18 anys en situació de risc social. En algun moment de la seva vida en aquesta família passa alguna cosa que fa que un jutge digui que aquest noi ha de ser retirat del nucli familiar, i a partir d'aquí comença la nostra feina amb aquests joves i amb les seves famílies. La finalitat d'un centre com el nostre sempre ha de ser el retorn al domicili familiar. Per tant, és important poder treballar amb el jove i és important poder treballar amb les famílies, les dificultats que tenen aquestes famílies. I aquesta és la nostra tasca. I el dia a dia, pues, és acompanyar en tots els àmbits de la vida d'aquests joves, és donar-los autonomia, és cuidar-los, és estimar-los i és intentar que quan arribin a la seva vida adulta pues tinguin una vida el més feliç i estiguin el més preparats possible.
Per això em semblava que la millor definició era donar oportunitats a persones que per qualsevol qüestió tenen menys oportunitats, no? Que al final va una mica d'això. En el teu cas ara, Pep, tu treballes amb pisos de joves extutelats.
Correcte.
A Rubí en tenim dos.
A Rubí, gestionats per la Fundació, en tenim dos. N'hi ha més, de pisos de joves de 18 a 21. I seria el següent pas del recurs de la Mari, no? Els nanos a CRAE...
Adults, no? Adults,
estan fins
als majors d'edat.
Fins als 18 anys...
Ja.
El CRAE es treballa perquè puguin tornar a casa, però als 18 anys a vegades alguns no poden tornar a casa, pel que sigui. Per tant, se'ls ha de buscar una alternativa, i l'alternativa, pues, són els pisos en els que estem, en els que estic. Aleshores, és seguir fent la feina que fan en un centre residencial, tenint en compte que ja tenen 18 anys, que ja no estan tutelats, però que segueixen necessitant un acompanyament molt fort, eh? És a dir, i aquí sí que hi ha un... Jo estic al recurs des del setembre i m'estic estampant contra la paret amb la realitat del servei, no? Perquè el projecte, la teoria, diu que els nanos, als 18 anys, ja deixen d'estar tutelats i ja són autònoms, però això és una mentida.
Això és el que diu l'administració, no?
Correcte.
Que és qui els tutela, entre cometes.
Correcte, els 18 ja no estan tutelats, i llavors l'administració hi ha un punt en el que diuen, bueno, ja no estan tutelats, sí que tenim una part de responsabilitat, però molt poqueta. Finalment, educativament, socioeducativament, aquests nanos necessiten d'un acompanyament, sí? Llavors, la feina que fem als pisos, precisament, és acompanyar aquest procés d'autonomia dels 18 als 21. En principi, el projecte, teòricament, diu que els educadors no hem d'estar 24 hores i no hi som, però els nanos, especialment els que venen als 18 anys, segueixen necessitant d'un acompanyament molt més intensiu del que el projecte, o sigui, del que diu el projecte o del que està pensat en el projecte. La realitat és que als 18 anys, avui en dia, autonomia, els nanos tenen relativament encara poca. Llavors, hem de seguir o hem de motivar els nanos perquè estudiïn, perquè facin un itinerari formatiu, perquè puguin treballar, perquè això, de moment, el projecte està així. Als 21, el dia que fan 21 anys, han de deixar el pis, i això vol dir que han de tenir possibilitat de trobar una habitació, un habitatge, que se l'han de poder pagar i, per tant, han de poder treballar. I, per tant, tenim 3 anys per intentar aconseguir el màxim possible aquesta autonomia, amb les històries personals que cada xaval porta a la motxilleta.
Que estigui a casa i tingui un noi o una noia a prop d'entre 18 i 21 anys, crec que ho pot entendre perfectament, eh? Un noi o noia que viu amb la seva família, doncs que s'imaginin quins problemes generen o tenen, o doncs si a sobre tenen una complicació més perquè no tenen aquesta xarxa o temporalment no tenen aquesta xarxa familiar, doncs imagineu aquesta necessitat. Era important que expliquéssiu la vostra feina, però en general crec que és important que expliquem, perquè no sé si teniu aquesta percepció, jo tinc la percepció que encara és molt tabú tot el tema de la tutela. No sé com ho fan a d'altres països, suposo que millor, però que aquí ho fem regular, eh? A banda dels pisos i dels centres que vosaltres gestioneu, n'hi ha gestionats per d'altres entitats del tercer sector, directament des de l'administració. No sé si és una cosa que estem fent bé i, sobretot, que hem sabut explicar perquè la ciutadania entengui per què és important per cadascú de nosaltres que no hi hagi cap o el menor nombre de nens i joves que perdem pel camí perquè li han tocat, permeteu-me l'expressió, males cartes a la vida. De vegades et toquen males cartes a la vida. És injust, no?, que al final... No sé si creieu això, que hi ha cert tabú encara en explicar qui és el que es fa en aquests centres i s'amaga una mica.
Jo, més que tabú, penso que és un desconeixement per part de la població, perquè igual no ens hem explicat o no ho hem explicat prou el que fem. Més que tabú, penso que és desconeixement, i el desconeixement crea por. Això és així. Penso que és important treballar la prevenció i que hi ha recursos per treballar la prevenció. A la Fundació tenim recursos que treballen amb la prevenció. Tenim a Santa Coloma, tenim recursos, tenim a Barcelona, tenim a Lleida i tenim a Rubí. Recursos que treballen amb la prevenció, i penso que els serveis residencials han de ser i són l'últim recurs. Abans de treure a un nen de casa, hem de poder trobar una altra solució, i per això és important treballar la prevenció. Penso que la gent ha de perdre la por d'aquests recursos. Avui en dia aquests recursos, almenys jo parlo pel que jo conec, funcionen bé, i són recursos que donen una segona oportunitat a aquests joves que potser d'una altra manera no la tindrien, no? Parlem de que els hi donem educació, els hi donem recursos de salut, psicòlegs, tot el que aquell jove necessiti durant la seva trajectòria al centre per poder tractar, pues, la problemàtica que s'està produint en aquell moment. Per tant, penso que més que tabú hi ha un desconeixement molt gran per part de la població del que és els nostres recursos i la nostra feina. I aquesta era la idea també de poder fer un podcast, no?, per donar a conèixer una feina que penso que és important, perquè estaria molt bé que els serveis socials no existissin, perquè això significaria que estaríem en una societat ideal, però la realitat és que no desapareixeran, i no han de desaparèixer. Està bé que siguin i que funcionin, i que funcionin bé, i que la gent sàpiga de la importància d'aquests recursos i dels professionals que hi treballem.
Vau fer fa relativament poc la celebració del 30è aniversari de l'obra social dels Maristes, de la vostra tasca. En el vostre cas, no sé si porteu els 30 anys, però molts. En 30 anys, com han canviat les necessitats, els problemes? Han canviat molt o en essència segueixen sent els mateixos? Fa la Maria amb el cap. Sí,
en essència segueixen sent els mateixos, però han canviat molt. Jo, el Pep segur que estarà d'acord amb mi. El problema de la salut mental entre els joves i els adolescents, després de la pandèmia, ha sigut un boom brutal que ens ha sacsejat molt a tots, a les famílies, perquè no... Abans d'entrar parlàvem el que ens passa, no?, a les famílies, que relativament som normalitzades amb adolescents a casa o amb fills, no?, i com tu tutoreges, doncs és molt difícil de poder tractar el tema de salut mental en una família que no hi ha psicòlegs ni ningú que ho ha sabut fer mai, i en els centres també és molt difícil, perquè moltes vegades els tipus de recursos com el meu no estem dotats per poder treballar amb joves que tenen problemes de salut mental, i parlo de problemes de salut mental greus. Parlo d'autolesions, parlo d'intents de suïcidi, parlo de depressions, parlo de problemes de salut mental greus. Per tant, en el fons és veritat que el rerefons és el mateix, però sí que hi ha hagut un boom de salut mental molt bèstia.
Però en els vostres centres i amb els nois i noies que treballeu, però en general. Crec que estem davant d'una de les generacions, d'una banda, que tenen més consciència i són més conscients de la importància de la salut mental, però a la mateixa vegada on afloren més problemes de salut mental. I com a generació justament anterior, no sé, de vegades preocupa, no? No sé si hem de fer autocrítica, però alguna cosa no haurem fet massa bé, no?
Bueno, mira, celebrant els 30 anys del Compartir al març, hi va haver un espai en el que parlàvem d'això. I una de les reflexions que fèiem és, fa 30 anys, la mirada que teníem tampoc és la que tenim ara. Vale? Llavors, fa 30 anys, quan parlàvem de... No parlàvem de situacions de vulnerabilitat, o no parlàvem de salut mental, sinó que, en tot cas, com a molt, parlàvem de pobresa. Mm-hmm. I pobresa significava en aquells moments especialment pobresa material, econòmica. En 30 anys hem anat avançant, hem anat aprenent, i ara, bueno, pues parlem de dificultat social, parlem de vulnerabilitat, parlem de situacions de salut mental. I nosaltres, jo crec que treballem amb una població o amb unes dificultats que és com un poliedre, és a dir, no hi ha una causa, hi ha moltes causes, sí? Potser aquesta visió abans no estava tan... No teníem aquesta mirada, i avui en dia sí que tenim aquesta mirada. Per tant, també tot es multiplica i es complica molt més, i per tant les explicacions i les raons, pues no hi ha una explicació o una raó, sinó que n'hi ha 10.000. D'aquí la dificultat de la nostra feina, no? Tenim la sensació que fem 10.000 coses, perquè responem a 10.000 necessitats diferents.
En el cas de la salut mental, i no sé si esteu d'acord, però amb diversos temes que tracteu al podcast, amb la salut mental, amb el tema residencial, amb el tema de l'educació inclusiva, al final és una cosa que afecta a aquestes famílies més vulnerables o que tenen més risc d'exclusió, però també a la resta, és a dir, que fa entrar, si em permeteu l'expressió, en aquests capítols o en aquests problemes o aquestes dificultats a famílies que, com deia la Maria abans, estaven... tenien la sensació de tenir una situació normalitzada, però un problema de salut mental pot ocasionar que això es desestabilitzi, però és que un problema residencial també ho pot ocasionar, no? Quedar-se sense pis. Per tant, es fa més gran, no? No sé si el problema, però sí el gruix de població, no?
Tenim molta població a atendre. És veritat que per això existeixen tants tipus de recursos socials, no? Perquè hi ha moltes dificultats que hem d'atendre. De totes maneres, jo penso que són dificultats que es poden atendre des del propi àmbit familiar. Hi ha recursos per poder fer-ho. Les dificultats són les que són, i nosaltres pues, intentem també reinventar-nos.
Clar, jo anava a dir, heu après un munt de coses pel camí, perquè...
Sí.
No?
Vas escoltant.
Ara sou una mica més psicòlegs,
sí,
una mica més,
sí,
més experts immobiliaris.
Sí, perquè també comparteixes amb molts altres tipus de professionals, vas escoltant, vas aprenent, sabes de tot i no sabes de nada, no? Jo sempre dic això. Però és una tasca molt maca, és una tasca molt maca que et permet acompanyar a nois, que et permet veure, no, després els fruits de lo que ells realment han fet, perquè nosaltres som agents conductors, no? Però al final ells són els que decideixen si realment s'ho creuen si poden en aquell moment fer-ho, i és maco poder veure que després pues, ells han pogut recuperar la seva vida i són adults perfectament funcionals.
Sí, de fet la gran dificultat que tenim des del tercer sector, inclús des dels serveis socials, inclús des de l'administració, perquè és una situació que es dona, és que sempre anem per darrere de la necessitat. Sí? Llavors hem de respondre sempre, és a dir, sempre anem de manera... No podem ser proactius, som reactius. Hi ha una necessitat i hem de donar resposta a aquesta necessitat. Però és molt difícil avançar-se i poder fer treball de prevenció d'una necessitat que encara no hi és, no? Però d'aquí, precisament, també la necessitat de treballar no només amb els nanos que estem treballant ara, sinó precisament amb temes de prevenció, sí?
En aquest cas, en aquest podcast, difícil és la paraula quan la dius ràpid, heu treballat diferents centres de diferents parts del territori. En el cas de Rubí, què és el que surt? Com som protagonistes?
Pues, al podcast som protagonistes tots. Fixa't que hi ha molts temes, però hi ha molts temes perquè són els temes que des de la xarxa d'obres socials responem, sí? Llavors, clar, el compartir surt amb temes de treball amb famílies, amb temes d'infància, amb temes d'inserció laboral. Vull dir que no és que el compartir estigui sobredimensionat en el podcast, sinó que participem com un element més de la xarxa d'obres socials, precisament perquè treballem amb el que treballem i expliquem des de la perspectiva de la nostra àmbit d'especialització, en aquest cas al Pinar, a Rubí, des de treballar amb famílies, infància en vulnerabilitat i inserció laboral.
Abans em sembla que la Maria ho deia treballem, o sigui, l'objectiu és que aquests infants que temporalment, ara estem parlant només dels que estan en centres residencials, temporalment estan sense, no estan en el si de la seva família, però la idea és que tornin. I parlava també de la importància de la prevenció. Hi ha un capítol que es dedica a això, no? D'això parleu quan parleu de parentalitat positiva, és a dir, que treballeu també amb famílies, no? Per allò que s'ha trencat, en un moment determinat, es pugui restablir.
De manera preventiva, més com deia el Pep. Tenim recursos de treball en família a Lleida, que precisament les noies de Lleida són les que fan el podcast. Tenim recursos de treball a família a Barcelona i tenim recursos a Santa Coloma de treball en famílies. Com et deia abans, dintre de l'obra social marista, tenim molta representació i tenim molts tipus de projectes, i aquest és un d'ells, que és un projecte molt, són projectes molt macos perquè permeten a les famílies, moltes d'elles nouvingudes, no? I sense xarxa social ni tan sols xarxa familiar, que elles es puguin explicar, que puguin explicar els seus problemes i que nosaltres d'alguna manera puguem ajudar-les a veure, pues, que no, primer, que no són les úniques, i després ensenyar, pues, altres maneres de fer que amb elles, pues, els hi creïn com més seguretat, no?, en el si de la família.
De fet, connecto amb el que deia abans, molts d'aquests recursos van néixer o han nascut treballant en infància, no? I la cartera de serveis socials també ho diu. Són recursos per treballar amb infància. I treballar amb infància en aquell moment significava treballar amb els nanos només. Al llarg dels anys ens hem adonat que no només cal treballar amb els nanos, sinó que amb qui cal intervenir és amb la família. I ja està bé tota una reformulació de models d'intervenció en les que no només treballem amb el nano, sinó el que hem de treballar precisament és amb la família, no? Entenent la família com a una entitat que té diferents membres i que cada membre té les seves coses i les seves dificultats.
Deixeu-me fer la conya. És allò que sempre diem, de els nens no venen amb llibre d'instruccions. Home, tenir un educador social o un psicòleg que t'acompanya en aquelles dificultats ens aniria bé a tots i totes, aquesta idea de això només em passa a mi, li passa a més gent, com ho soluciona altra gent, o què és el que hauria de fer per fer-ho millor o de forma més positiva, al final a tots ens aniria molt bé un educador social al costat, no?
El concepte d'educació no és un, o el concepte, encara que sigui educació social, no és un tema especialitzat en situacions de vulnerabilitat o amb gent que té dificultats. No, no. Tots, al llarg de la vida, tots necessitem suport. Jo, quan vaig ser pare, no hi havia llibre d'instruccions amb els meus fills. I avui en dia...
I en la teva feina. Correcte. I què, et vas trobar dificultats o no?
Moltes. I me les trobo avui en dia. És a dir, i avui en dia tinc un nen de 8 i un de 10, i a més tinc 15 fillols de 18 a 21. Sí? Però el concepte d'educació i l'educació social no és només per un cert tipus de col·lectiu. Tots, al llarg de la vida, necessitem un recolzament i necessitem ajuda. I està bé poder-ho reconèixer, parlar-ho i dir-ho, perquè és així.
Sí, total. Tot i que estem parlant de coses molt profundes, molt serioses, aquells que estan a casa, sapigueu que el podcast està fet de forma molt relaxada, molt desenfadada. Serà molt fàcil escoltar-ho i en uns minuts saber què és cadascun dels recursos, i m'agradaria acabar de forma positiva, també ho apuntava la Mari. La gràcia de tot plegat és veure com aquests fillols vostres després, de forma relativament fàcil, és a dir, que quan ho aconsegueixes suposo que penses, bueno, doncs tampoc he fet molt, però tampoc tant, no? Al final és que hi havia bona matèria prima, no? I al final sí que molts d'ells acaben incorporant-se, diguéssim, que a la vida d'adult de forma autònoma, i això em sembla un triomf com a societat, que ningú es perdi pel camí això, perquè li han tocat males cartes, em sembla brutal, no? Per tant, acabem positivament, no?
Sempre.
Sí, sempre, jo, sempre. Si em permet, el que sí que m'agradaria és... nosaltres hem participat tots els directors de les obres socials, aquí només estem el Pep i jo, però falta la Júlia, falta la Eva, falta l'Helena, falta la José. I també ens va acompanyar amb el Cesc, que estava de director a l'Espai Polivalent de Badalona i anteriorment havia estat director del CRAI, company de feina durant de molts anys, i que vam perdre de forma sobtada a l'estiu passat. I amb ell va ser una persona que va gaudir molt de fer el podcast. Amb ell li agradava molt el tema de la ràdio, el periodisme i la fotografia, i ens agradaria dedicar-li aquest podcast i aquesta entrevista amb el Cesc, que va ser una persona molt important per nosaltres i un company a qui vam estimar molt.
Doncs moltíssimes gràcies als dos per haver-nos explicat que ara feu un podcast, ens feu una mica la competència, i per la vostra feina. Fins un altre dia.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.